Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bis.cesagarra.com.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contarte que esta primavera con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Aprovecha ahora, porque tienes un robot cortacésped Automower de Husqvarna por mucho menos de lo que crees. Infórmate.
Husqvarna San Cugat, calle Joan 23 25, teléfono 935 122 686,
o en husqvarna.es.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta cançó i vol dir que comença amb molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem amb una persona que ve molt sovint, bueno, molt sovint, però una vegada a l'any, que jo sàpiga, però quan ve es nota, i es nota perquè sobretot hi ha moviment. Però abans, la homilia de molta comèdia. Avui, per què no anem al teatre? Benvolguts germans en les arts escèniques. Aquesta pregunta la fa un habitual comentarista de teatre, Oriol Puig Tauler, que escriu al Núvol .com. Jo rectificaria amb una mica preguntant: per què la gent no va tant al teatre com abans? Perquè això també he començat a comprovar-ho al Teatre Auditori de Sant Cugat. I és clar, quan dic abans, vull dir abans de la pandèmia de la Covid-19. Passats 2 anys del primer confinament total, hi ha moltes persones, sobretot els que s'han considerat com més vulnerables, que encara no estan segures d'anar a llocs tancats, sigui amb mascareta o no. I a més, han comprovat que les infinites cadenes de televisió els ofereixen sèries i oferts de tota mena, que sembla que compleixen la seva necessitat d'entreteniment, o d'alimentació cultural, per dir-ho d'alguna manera. Però durant tota la pandèmia, si hi ha hagut un fet repetit a moltes ciutats del país, ha estat l'acumulació de gent jove al carrer sense mascareta, sense problemes per ajuntar-se, per beure, per cantar, ballar o fer el que podien. O sigui que la pandèmia no ha evitat la concurrència multitudinària de gent juntant-se per viure i beure, com ha passat en els primers concerts de música amplificada. Perquè la realitat és més difícil d'explicar. Poso l'exemple de Sant Cugat. La Setmana de la Dansa va estar organitzada per 8 escoles de dansa de les 12 que hi ha a la ciutat. Això vol dir molta gent. Molta gent que es mou en el món de la dansa des de diverses formes, el flamenc, la clàssica, la contemporània, el popular, el reggaeton, etc, etc, etc. Però quan hi ha un espectacle de dansa al Teatre Auditori, afortunadament amb excepcions com va ser el cas de Ballet de Montreal, la convocatòria no aconsegueix omplir la sala. Al teatre passa el mateix, el cap més recent el dissabte passat. Es programa Golfa, de José Padilla, una obra que parla de l'educació sexual dels adolescents en l'ensenyament i a les xarxes. És un espectacle més votat en la categoria de públic jove del procés participatiu obert per l'Ajuntament al principi de la temporada passada, amb un lema: tu decideixes la programació del Teatre Auditori. Aquí vam parlar amb José Padilla la setmana passada, amb aquest programa. Doncs, l'assistència de 350 persones de les 900 del teatre, i potser mal comptades, i jo no vaig veure més de 40 que fossin adolescents o joves de menys de 25 anys, i em sembla que encara em passo. No és un problema de preus. Un concert d'un grup reconegut val molt més que una entrada de teatre. Una assistència al camp del Barça val molt més que una entrada d'un teatre. No sé quina és la solució. No sé si és un problema temporal. No ho sé. I és per això que jo, que no sóc creient, demano que Déu ho faci més que nosaltres. Amén. Convidada aquí a l'estudi estava a punt de posar-se a ballar. Caterin.
Un goig estar aquí. Sempre.
Bon dia.
Bon dia.
Caterina Alar és la directora artística d'Ait Dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona des de fa bastants anys.
25,
26
quasi.
Quasi no, 25, 26.
25 hores.
Acosta't el micro una mica.
Sí.
Així mateix. Perquè si no se't sent, jo et veig i et sento, però segons qui no.
D'acord.
La veritat és que després d'aquests anys, que són molts, la companyia d'Ait Dansa ha constituït, ha creat una forma molt visible d'una activitat que es va repetint i repetint de curs. I com fa bastants anys, em sembla que des de fa...
El 97.
El 97, 98.
Es va crear el 96 i vam començar a treballar el 97.
I aquí em sembla que el 98 ja vau estar al Teatre Auditori, jo diria.
Sí, crec que sí. Que hem estat amb la primera promoció.
Exacte,
recordo
exactament.
Molt bé. Sí, 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 sí.
I ara estem en una promoció que ja han passat bastants anys.
Sí.
I continueu venint. Perquè, a més, la programació aquesta que es fa està dins d'un cicle que està impulsat pel Gran Teatre del Liceu,
sí,
amb l'objectiu d'apropar els més petits al món del teatre, la dansa i la música. En aquest cas estem parlant de la dansa.
Jo crec que ja és la docena o 13 anys que estem amb el Petit Liceu, sí, i que fem aquesta feina de creació de públic, però més que tot d'educació al públic.
Perquè vosaltres el dissabte estaré al Teatre Auditori, hi haurà dues funcions, una a les 12 i una a les 6 de la tarda, però ja esteu treballant des d'ahir al Teatre Auditori. Explica'ns una mica què esteu fent al Teatre Auditori aquests dies.
Pues, estem fent el programa que presentarem també el dissabte per al públic familiar, però bueno, és el mateix programa. Aquests dies de setmana estem presentem per als alumnes de l'ESO i els petits i adolescents, bueno, també, perquè hi havia una barreja i estan tots molt entusiastes. O sigui, jo crec que són nens de 8 a 16, no? Nens i nenes.
Vau començar ahir amb una funció?
Ahir va ser una funció, al matí, a les 11, i avui hi havia dos funcions. Ja he vist la primera, ara començaran la segona, i demà, divendres, una altra, després les dues funcions per al públic familiar. Però és fantàstic la reacció dels alumnes. Bueno, ja he vist també al llarg dels 25 anys que ja estan més acostumats a venir al teatre, es porten molt millor, però també depèn del programa, no? És molt important com equilibres el programa i el que presentes als alumnes, a l'alumnat, no? Als petits, als joves. I jo crec que funciona molt bé perquè hi ha una diversitat en el programa i també els tractem com a tothom. O sigui, no farem una diferència...
És un públic com habitual.
És un
habitual.
Públic que ja pot apreciar la música. I jo crec que també veuen coses que potser els grans no veuen. O sigui, tenen més imaginació encara, no? I jo crec, la primera peça és una peça més intimista, on s'han de concentrar molt, però la música, que és el Schubert, que és el quartet de Schubert, ens arriba molt també. Sí, sí, és una...
Presentàveu tres coreografies, i el primer és Lo que no se ve.
Lo que no se ve. Per això s'ha de sentir, no? I escoltar. I és una peça, és una nova creació per a Ita Dansa, que vam fer al llarg també de la pandèmia, entre moments que podíem sortir, no? El Gustavo Ramírez és un coreògraf que va ja treballar 4 vegades amb nosaltres, i és la tercera creació que fem amb nosaltres, i ens agrada molt treballar amb ell. Treballa molt bé amb els ballarins i també és un exalumne de l'Institut del Teatre, i que ja té la seva companyia. Tot. Bueno, entonces, hi ha una relació amb ell molt propera, i va fer aquesta peça molt intimista. I crec que és un repte per als ballarins, però també per al públic és molt tendre. Després tenim aquesta peça de Lorena Nogal, que també va ser alumna de dansa i de l'institut.
Que és, de Prom.
De Prom. Ella va crear, també és una creació per Ite Dansa, va crear aquesta peça el 2018 dintre de la programació del Festival Grec. Lorena és una bailarina extraordinària que està amb la companyia La Veronal. Una de les poques ballarines que ha aconseguit quedar-se a Barcelona, però gràcies a una companyia com la Veronal, no? I, bueno, és una peça que allí que contrasta molt amb la primera, que és una peça molt més alegre, és una peça que es llegeix molt, que és més literal,
Té un punt de comicitat, no?
Sí.
Té un punt de comicitat.
I molts colors amb la llums, no? Que ara tot és blanc i negre a vegades. Sí, pues no, és un contrast amb la primera que funciona molt bé i a més és divertida. I pels ballarins és molt important és la part interpretativa. Sempre la treballem molt, no? Però han d'entendre que han d'arribar al públic, no? És moure i com moure. I funciona molt bé. Després el públic, doncs, aquests joves estan com molt animats perquè han rigut, han entès el que han vist, i arriba la tercera peça, que és molt sèria, però molt dinàmica, que és la de Akram Khan, que per mi és una peça maestra. És com, és increïble la bellesa dels moviments, de, és com una constel·lació, dels canvis coreogràfics, és com impactant, i té molta energia, molt de ritme, i el públic ja, com dius això, al
picant,
principi
picant, de
picant quan senten
perquè
senten la música,
perquè està basat en música hindú.
Sí.
Hi ha molta percussió, no?
Molta percussió, està influenciada, inspirada del Kathak, perquè Akram Khan, pues, des de petit ballava el Kathak, bueno, la dansa índia. Tots els gestos tenen a veure amb els mudras, els rudras, el gest, la significació del gest és molt important.
Hi ha l'associació entre el moviment i el pensament, i la carència.
Després hi ha tota aquesta part, com dius això, bueno, de ritual, que també han d'aprendre els ballarins, de sentir-se, no? No bailes només per moure, però també has de sentir l'altre, la distància d'un altre i l'altre és important, i la complicitat, no? I això es pot sentir molt quan veus aquestes peces.
Quin nombre de ballarins i ballarines intervenen en les tres coreografies?
En total, 16.
16?
Sí, sí.
Perquè la primera, el que no sé bé, tinc entès que serien parelles, van sortint per parelles?
Sí, són 6 ballarins, però són 3 parelles. O sigui, hi ha 2 noies, 2 nois, i un noi i una noia. I cada peça té la seva diferència, no? Perquè no és el mateix ballar 2 ballarins que 2 ballarins i un home i una dona, no?
De prom, en canvi, doncs és un moviment que hi ha moltíssima gent a l'escenari.
Sí, aquí hi ha...
De molt color...
Sí, hi ha com 2 parelles, 2 noies, 2 homes que juguen entre ells, entre les 2 parelles, però també hi ha tot un grup que està allà acompanyant, no? I omplint l'espai.
I en canvi, doncs, l'última, com deies tu, el caix és una altra cosa.
El caix són 7 ballarins, per semblar que són 16. Sí, sí. És meravellós.
Hi ha una cosa que volia comentar-te, i és que efectivament de l'espectacle de l'últim any, de l'anterior any, doncs de les 3 coreografies se'n repeteixen 2.
Sí.
I jo m'imagino que això té molt a veure amb el tema de la pandèmia.
La pandèmia, i bueno, que també costa una coreografia, no podem repetir cada any. Seria fantàstic poder estrenar cada any un espectacle. Però el projecte dit de dansa, el que canvia són els ballarins. Les coreografies ja procurem canviar, estem preparant ja quan tornem. La setmana vinent estarem treballant una nova coreografia de Cayetano Soto, que és també un ex-ballarín de Ite Danza, de la primera promoció.
Que heu creat una cantera de ballarins i ballarines, de coreògrafes i coreògrafes.
Clar, i docents, i ara això és el que és preciós, veure aquestes generacions que ara tornen a Espanya per fer la seva feina després d'haver sortit, perquè han hagut de sortir molts, i d'haver fet carrera. Ara hi ha gent que tornen. I l'exemple és, bueno, aquest coreògraf és el Cayetano Soto, que és molt reconegut fora, però aquí no el coneixen tant. I em fa molta il·lusió treballar amb ell, i pues, ja estem en procés de creació. Però és veritat que la pandèmia ha frenat una mica tot aquest procés de nova creació i de tornar a arrencar, i hem de tornar una mica a poc, no? El que deia, que nosaltres sí que, com tenim cada any un grup diferent, o la meitat dels ballarins canvien, però són 2 anys de curs, no?
Exactament això que vull preguntar-te. O sigui, quan comença una promoció, són 2 anys que per acabar, començar i acabar.
Sí.
Però vol dir que pel mig hi ha una implementació d'una altra promoció.
Clar, perquè hi ha gent que se'n van o es queden un tercer any, o se'n van després d'un any perquè potser que hagi trobat una feina abans, o que vulgui fer una altra cosa. Això és, entonces, amb el temps, pues sí, que hi ha anys... Bueno, aquest any són 4 ballarins que se'n van, l'any passat va ser més, no? Entonces, sempre hem de reajustar el grup i tornar a assajar amb tothom. O sigui, la primera, de setembre a desembre, treballem tot el repertori nou i el repertori amb els nous ballarins, no? Entonces, bueno, sempre és un... és una feina de tornar a començar, però a mi m'agrada, eh? Crec que és molt interessant veure com evolucionen. Entonces, el segon any ajuda molt el primer també, eh? Tenen ja més força, ajudant molt.
Amb el pas dels anys, tu tens una experiència molt llarga, has comprovat que hi ha una diferència amb el nombre, per una part, de persones que volen fer-ho, que volen fer-ho, o amb l'actitud? O sigui, quan t'arriben a tu, se suposa que ja havien anat a una escola, que havien fet algun tipus, notes diferència de com vas començar a ara?
Sí, és diferent, perquè les generacions han canviat també, no? Però quan vam començar érem 10 i eren més gent d'aquí, de l'escola, no? Enfin, vull dir, ara sempre he comptat amb gent de fora i la prioritat és per l'Institut del Teatre, és clar, perquè tenen totes... Però sí que és molt important aquesta gent de fora, perquè si venen aquí és perquè volen venir aquí. No dic que la gent de l'Institut, molts volen estar en la companyia, però hi ha com una certa... por de sortir a vegades, no? Por de sortir, si podem estar en nit de dansa ja estem en família, encara amb els amics, no? Vull dir que no està mal, però hi ha una certa sensació de, bueno, a vegades és bo que vagis fora un any i torni, pots tornar a nit de dansa, no? Entonces, hi ha una altra manera que quan estan en l'institut encara costa més temps. Veig, no dic que és de tothom, però costa més temps que trenquin amb l'alumne, no? I de fer pas a la professió, a sentir-se professional, a sentir que tenen l'iniciativa, la responsabilitat, no? O sigui, a vegades encara és una actitud més d'alumne, no? És diferent, és diferent. O sigui, els demanem més... un treball molt diferent que a l'escola.
Jo, com deies això, estava pensant al principi quan deia que aquest és un programa que feu vosaltres del Petit Liceu, un cicle que està impulsat pel Teatre del Liceu, i llavors jo penso com és possible que el Liceu no tingui una companyia de dansa? Que la va tenir?
La va tenir en Magrinya, sí, sempre és la qüestió, eh? Depèn de l'interès, però també depèn de la part econòmica.
Sempre,
no? I això és una, sempre... una realitat.
Sí, però ja ho sabem, que això és així, però...
A veure, bueno, jo no puc dir. Jo crec que hi ha moltes ganes de fer coses, però bueno, pot ser que tinguin més altres prioritats, no? En aquest moment, més, encara. O sigui, jo no... una companyia de dansa, un... també necessita tota una infraestructura molt gran. Però jo, a mi m'encantaria que el Liceu que es faci una companyia, no?
Ara potser hi ha aquesta iniciativa que es va dir que es volia fer un altre espai Liceu al port.
Podria ser una...
I per tant, un espai que no tingués les característiques, potser les dimensions que té el Liceu en aquest moment, però en canvi tingués un tipus de posició que permetés fer segons quin tipus de coses.
Sí.
I una podria ser perfectament aquesta, perquè clar, a la temporada del Liceu acaben venint a vegades dues companyies que potser fan 4 o 5 funcions i s'ha acabat.
Sí, és veritat que bueno, ha vingut la setmana passada, vaig veure la Giselle de Akram Khan, que va ser una increïble, però és veritat que un English National Ballet ja té una tradició, una escola al darrere que pot oferir un Giselle, no?
Clar, quan tu comentaves ara això dels diferents coreògrafs que han fet, que estan fent coses per l'IT, per l'IT dansa, i resulta que clar, molts el que han de fer és marxar fora per poder treballar, poder funcionar de forma regular. Altra cosa és que al marge que hi hagués una companyia aquí de forma estable, com hi ha la Companyia Nacional de Dansa de Madrid, doncs al marge d'això, que tinguessin la possibilitat d'anar fent activitats de forma regular, que no vol dir que no es moguin per Europa.
Jo no sé què ha passat, però jo no... amb el temps, totes les companyies que hi havia, jo he vist que han desaparegut, i ara es treballa molt més per projecte. Però encara la dansa, els ballarins viuen en una precarietat... massa gran, jo crec. Jo, hem d'equilibrar això. Jo crec que la dansa pot donar tantes coses a la societat, no només bailo jo i faig la meva companyia. No? Una companyia crec que hauria de ser un espai central en que aporta a tothom, no? A la societat, no? Que es conegui tots els bailarins, que el públic conegui tot, no sé, que sigui un col·lectiu realment que aporti molt a la ciutat i al país, no? Però
és que el projecte IT Dansa, jo penso que parteix d'una idea molt interessant, no? Molt correcta, que és tinguem un lloc de preparació de nivell de tal forma que a partir d'aquest moment els que surtin, aquestes promocions que surtin, automàticament ja puguin anar a ballar de forma normal, de forma natural, corrent, sí, amb diferents companyies i inclús algunes companyies que poden ser... Bueno, tu vas començar a Brussel·les, però després em vas moure.
Jo vaig anar al NEDA. Podria haver quedat a la companyia de Maurice Béjart. M'havia dit, si vols, pots entrar en la companyia. Seria bo, fantàstic. Jo estava molt, molt agraïda, però dic, no, jo no vull anar al Netherlands Dance Theater.
Sí.
Ho tenia clar, no? Però he tingut la sort de poder entrar. No tothom té la sort. I després és una qüestió de timing, no? Però parlàvem una mica també, bueno, una cosa és què passa amb la cultura i a les ajudes i tal, però també els temps han canviat molt, la tecnologia crec que té molta, ajuda molt, per un cantó, als ballarins a connectar amb l'exterior, sí. Però he vist amb el temps, un dels canvis que he vist amb els ballarins és que no tothom vol entrar en una companyia professional que tingui un sou cada mes. Mm-hmm. Volen tenir més llibertat i fer projectes. He vist més això que abans. Abans havia, vull entrar en una companyia
estable,
amb aquest treball
estable.
O jo em recordo, jo m'he quedat 10 anys al Netherlands Dance Theater. Ara es queden un any, dos anys, i no aguanten tant de temps en una companyia, no?
Però creus que general és una actitud general o...?
No, estic observant ja... Bueno, és veritat que depèn de la companyia, però estic observant que molts aviat volen canviar o tornar al país i entonces preferen estar aquí a Barcelona amb el sol i fer uns projectes perquè estan... És normal, també. Però sí, ves que hi ha menys ganes de quedar-se més temps en un lloc, no? Però en general, no puc generalitzar, però he observat això. Em puc equivocar, però he observat això. Ganes de fer altres coses, perquè ara tenim molta, molta informació de tot, i entonces volen provar
diferents formes o
formes de moure o formes de fer o canviar a una altra
professió. La veritat és que hi havia un moment determinat que hi havia una dualitat, seria doncs o clàssica o contemporània amb la cosa molt àmplia, i en aquest moment potser el que deu passar és que aquesta dualitat de fet no existeix, o sigui,
clar,
hi ha ballarins que són capaços i tenen una preparació per fer Giselle, per exemple, però no un Giselle, per inversió que es va fer últimament, que des del vestuari, passant per la llum i passant per tot, no tenia res a veure amb el Giselle doncs, que podien
pensar. No, és clar.
Una altra cosa.
Sí, sí, i la Giselle, bueno, jo no he vist Mara Roja, però he vist una, no em recordo el seu nom, una ballarina japonesa, i al principi diu, és ballarina clàssica o no?
Oh, no
però
dic,
després sí que de puntes no es movia, no? Però, bueno, sí que és veritat que, i ho veus, ahir de dansa també hi ha una barreja d'estil de ballarins. Els alumnes que venen del departament de contemporany de l'institut
sí.
o de clàssic,
sí.
inclús tinc un noi d'espanyol.
Sí.
O sigui, i tot això nosaltres busquem que tothom pugui fer de tot, no? I, però interpretar, moure i la passió, però sí que tenim classe de clàssic cada dia.
Perquè l'escollir l'espai que volen, ho decideixen ells? L'escollir...
Nosaltres escollim, fem unes proves d'accés.
Ja.
Això vols dir?
Sí.
Sí, bueno, fem cada any unes proves d'accés, primer amb l'escola, amb l'Institut del Teatre, i després fem una prova d'accés per la gent, per les places que es queden, per la gent de fora. I ara tenim ja la plantilla per l'any que ve, però tenim gent de contemporany i gent de clàssic i un d'espanyol, i és fantàstica aquesta barreja. I bueno, jo crec que fem un treball una classe de clàssic cada matí,
sí.
Perquè jo crec que és la classe que realment es centren, i l'important és el coneixement del seu cos i de com processen el moviment, no? Mai prepararem ballarins per fer el Giselle del... no, mai farem clàssic tampoc, però sí que és una barreja, i el programa és així. També hi ha una peça més contemporània, però sempre és molt interpretatiu, no? No és fred el que fem.
A part que hi ha una cosa també que penso que ha canviat, no?, amb el temps, i és, a part d'aquesta, diguéssim, no separació totalment rígida d'una forma i de l'altra, sinó que s'han incorporat, per exemple, en el cas de Camp,
sí, Camp.
És evident que s'ha incorporat un tipus de dansa feta per una companyia, en aquest moment d'aquí de Barcelona, com podia ser una companyia de Nederland, o com podia ser una altra, que perquè els propis que ho fan també han vingut i s'han incorporat a la societat.
Sí, sí.
I per tant introdueixen un element més que no era normal, entre cometes.
Yeah.
I en canvi ho és perfectament, s'adapta perfectament.
Bueno, procurem adaptar-nos. Jo crec que el ballarí ha de ser molt obert i generós també, però vull dir que ha de ser capaç d'entrar en l'estil de la persona, no? del que vol el coreògraf. I ara preparem, no preparem tampoc ballarins, però una companyia amb un estil, hem de preparar gent que aniran fora en diferents companyies, per això la diversitat de treball que oferim en Iterança, no? Perquè cadascú vegin i puguin adaptar-se a les diferents propostes. Quan audicionen ara, ja el coreògraf, només per veure que venen d'Ite Dansa, diuen que poden venir els acceptant a venir a l'audició. Per què? Perquè sabem que saben improvisar, que no tenen por en lançar-se, que interpreten i que saben moure.
Bueno,
no?
I hem de dir-ho tot, que diguin.
Jo crec, bueno, ho procurem, eh?
I tenen una directora que ets tu.
Bueno, tinc un equip molt bo, eh? Tenim a Nora Sitges, que és de la primera promoció d'Iterança.
Sí.
No sap molt bé el que significa estar a Iterança. I Mathilde van de Merendonk, amb qui he començat jo a bailar a la jove companyia del Netherlands Dance Theater.
Sí.
Després ha vingut a Catalunya, jo m'he quedat allí, I bueno, formem un equip molt, molt important.
No sé si continua la Guillermina de Colla.
I la Guillermina ve de professora convidada, de maestra convidada cada any, és meravellosa. Bueno, Guillermina va començar amb nosaltres i estem en contacte amb ella i va venir fa 2 setmanes a fer classe.
Però ja saps que viu a Sant Cugat.
Sí, sí, clar. No, Guillermina vindrà demà a veure l'espectacle. Ah, sí, coneix ja els ballarins. Estem en contacte, no hem perdut contacte. No? I va ser molt important treballar amb ella. Des del principi em va ajudar molt. I encara és meravellosa. És una golden woman. I què volia dir? Pues això, no, l'equip és molt important.
Ara estem parlant de tot això, tu estaves comentant, i m'ha vingut a la memòria doncs la malaurada situació que es va produir a l'Institut del Teatre, amb unes declaracions de segons qui, doncs, fent una queixa personalitzada amb diferents, amb alguns professors, yeah, sobretot de teatre. I jo sempre penso el mateix, que amb la dansa els cossos estan contínuament tocant-se.
Clar, és que és una situació molt... A veure, jo no sé què ha passat ni exact, ni vull opinar amb aquests professors. Jo crec que bueno, és tot un... És un tot que ha passat i que... però sí, els ballarins estem treballant amb el cos, no? I sempre hi ha aquesta línia fina, no? Però tot està en la interpretació, eh? O l'intenció de la persona, i jo crec que som molt respectuosos. Sempre hi ha gent potser que estan passant, però jo crec que hem d'aprendre a dir no, posar els límits. Ja no som persones sometides, o sigui, hem d'aprendre. I jo amb els ballarins directament hem parlat, i quan va passar tot això, jo dic, si hi ha un problema, parlem primer, parlem-ne, perquè pot ser la intenció del professor o d'algú no ha sigut el que tu perceps, no? Hi ha coses molt greu i que és molt, molt, molt més clar, no? Com pot ser que hagi passat en aquesta situació. Però ara jo penso que hem de ser molt alerts i sempre partir del respecte. Però això jo pensava abans que passi tot això, i bueno, crec que tots hem passat una situació així desagradable en tot moment al carrer també. O sigui, no... I però sempre has d'aprendre de defendre, no? Després hi ha situacions molt extremes, no? Però amb els ballarins hem parlat i en parlem encara, qualsevol cosa que sigui. A vegades tenen la sensació, jo crec que després de la pandèmia hi ha una certa inseguretat que els ha entrat també, parlant de post-pandèmia, i que perquè han estat tan posats també al davant de la pantalla i que tenen una confusió. Entonces, si parlem de racisme és una cosa, si parlem, si fem un com dius, si potser dic una cosa, faig una broma, de repente up, és racisme, no? No, cuidado, estic fent una broma,
sí.
Potser que no ha caigut mal o ha caigut bé, però no sóc racista, o si no, no estaries aquí a la companyia, no? Per exemple, no? Dic, bueno, ens ha passat petites cosetes, però que no eren greus, que no realment, però l'important era parlar-ne. I dir, sí, però què ha passat? Per què penses això? O, no? O poder, potser, dir, ho sento, no he volgut dir això, no? Saps? Jo crec que és molt important parlar i comunicar, i si hi ha un problema o que la persona es sent violentada, doncs pues, dir-ho. I això és part del que dèiem també. Els ballarins és molt important ser oberts i acceptar. Bueno, després són les coses que són més greus i que no es pot parlar ni a la persona, no? Però
hi ha
hem d'educar la gent.
Hi ha un aspecte important que és aquest, en el cas del teatre, doncs evidentment hi ha una relació física evident, però és que en el cas de la dansa la relació física és absoluta.
És que no pots tocar la persona.
Per tant, ja és impossible que no hi hagi. I llavors aquesta línia que comentaves tu, jo penso, imagino, que la percepció de cada cosa personal és la que pot delimitar una mica què és una cosa i què és l'altra.
Sí.
Perquè a l'hora de la veritat, al cap d'un temps estar junts, doncs, aquests ballarins i aquestes ballarines ja tenen una vinculació que saben perfectament, no només quan estan ballant, sinó quan estan fora, quan no estan ballant.
Sí.
O sigui, en aquest cas suposo que és així, com dius tu, el que importa és dir, qualsevol cosa que es produeixi s'ha de comentar.
S'ha de comentar. I després, bueno, sí que estem treballant, i això m'interpretes. Bueno, hi ha un passo a dos d'amor, o com o si Romeo i Julieta de Shakespeare, bueno, no sé si... Bueno, pues som intèrpretes, no? I s'ha de poder separar les coses i d'estar més fred amb això, no? Però som professionals i no s'ha de barrejar, no? Entonces, no sé, però és molt important guardar la comunicació i com el respecte amb els ballarins. Però el ballarí sempre tocarà, i jo com a professora, o com, a vegades és millor tocar aquí, si la persona no respira i poso la mà al pecho, no?
Aquí, pit, sí.
per relaxar, sí. A vegades més que dir relaxat, no, has de posar la mà per, no? però no és, la intenció és que la persona respiri,
sí, sí.
No? Sí, sí. I això, pues, a vegades també, hola, què tal, i li posar què tal, però sí que m'he trobat un moment ara ja a ment, però que podem tocar, no podem tocar, és bailarín també una mica així, no? Com influït per tot aquest tema, no?
Hi ha un problema evident, que és el problema de la xarxa, que és la comunicació que es produeix d'una forma total,
sí.
I automàticament, doncs, a vegades es creen uns climes que tampoc responen al 100% al que passa, sinó
exacte.
Que llavors hi ha una actitud de precaució quan potser no caldria que hi hagués aquesta actitud de precaució.
I de desconfiança, bueno, que també jo desconfio moltes vegades el que diu, no? Has de llegir entre línies també, dir, ui, aquí què volen fer, no? També les notícies, no?
Sí, sí, sí.
Tenen una intenció a vegades manipuladora, no? No sé, depèn.
Ui.
No, parlo, aquí estem parlant de... És veritat,
que
no?
Que sí.
No? Els títols grans, però després llegeix el text i és molt diferent.
Sí.
Però bueno, hem de... Ara tot va tan ràpid que... Ja, ens creiem tot. No que sé.
Bueno, IT Dansa funciona, IT Dansa continua.
Pues sí.
La perspectiva és d'aquesta continuïtat, i des del punt de vista de la participació en aquests moments, que jo no sàpiga, teniu molts alumnes dintre de l'Institut del Teatre, i per tant gent que encara vol continuar volent ser, doncs, ballarins i ballarines,
sí.
I que creuen que això pot funcionar.
I cada vegada som més nois també. Una de les diferències del principi és que no hi havia nois, però ara nois que volen estudiar, que és una cosa normal. Sí. I molt bons. Sí. I, pues no, seguim. Jo crec que la dansa és una manera d'expressar tot el que no pots dir, no? I jo crec que... Però és difícil, no? I una certa precarietat pensant en el futur, però jo crec que ho tenen tots els joves també, no? Què passarà? Què faré? Com em guanyaré la vida, no? Però amb la dansa ja els que fan, que bailen, és perquè estan apassionats, o si no, no ho han de fer.
Aquesta possibilitat, ho apuntaves abans, una cosa que em sembla molt interessant, el fet de dir, no hi ha tantes companyies, sinó projectes concrets que es van anar fent, i per tant, per cada projecte el que es fa és muntar una muntant de companyia pel projecte.
Saps,
de vegada
que,
acabat el projecte, això desapareix.
O no, o segueix, o fan dos o tres projectes paral·lelment, que a vegades és més complicat. Però una cosa que volia dir, parlant dels 25 anys i d'una cosa que veig, hi ha molts projectes que es fan entre ex-ballarins també, els que tornen aquí,
sí.
I veig que que hi ha molts companys que han vingut aquí, Paloma Muñoz, sí, que ha vingut, sí. Són totes bailarins de la companyia, són de l'institut i ex-bailarins que han bailat a Sant Cugat a Mitja Dansa també, no? I veig que hi ha molts projectes a la caldera, la Núria Guiu també, que és una... ara començar sí. A ser una coreògrafa molt, molt personal, un treball que no té res a veure amb el que fem, és una coreògrafa, ella té una personalitat increïble, és molt interessant veure que ara tornen aquesta gent, fan els seus projectes junts o no, però estan sempre connectats. És preciós de veure aquesta complicitat, aquesta...
I a més el resultat, el fruit del resultat d'una feina feta durant molts
sí,
anys.
Sí, sí, sí. Bueno, una part, no dic que són tots, eh? No, però, no, no, no. Però fruit, sí. I després els veus, pues, bueno, ara tenim dels 4 ballarins, 3 ja tenen feina a fora, però bueno, estan trobant.
Es produeix aquell fet de que hi ha companyies franceses, alemanys, que busquen o creuen, tenen idea de què és el que es fa aquí i per tant intenten contactar per saber.
Sí. Jo he tingut ara el gener, va ser una mica aviat per la... m'ha trucat un coreògraf, l'Eric Gauthier, de Gauthier Dance en Stuttgart, sí. Que és una molt bona companyia, i m'ha dit, mira, he vist el vídeo de la Maria, Maria Sairac, que era alumna d'Ite Dansa, aquest curs, i m'ha dit, m'agradaria que vingués, que comenci amb nosaltres. I dic, oh, espera, que tenim una actuació al final de gener. Entonces, pues, al final de gener va anar, al febrer ja ha començat, jo l'he deixat perquè era una oportunitat per ella de treballar amb bons coreògrafs i una molt bona companyia, no? I pues sí, que m'ha trucat a Nadal i diu, bueno,
això està molt bé, això està molt bé, perquè vol dir això, que hi ha un coneixement de l'existència de la companyia
sí.
I de l'escola com a tal, i com a conseqüència doncs uns resultats que... També és veritat això que t'apuntaves, que en aquest moment poden veure un vídeo, cosa que a vegades fa difícil, i ara amb això tenen un element de judici, i dir... Op,
sí, va ser sorprenent, perquè normalment diuen, bueno, que vingui la Maria, pues, que vingui aquest tercer, bueno, ara veuen els vídeos, és un plus, perquè no han de pagar directament, ja fem una selecció, nosaltres també ara fem una selecció primer amb els vídeos i després venen aquí, no? Però sí que estem més reconeguts, crec, a fora d'Espanya que...
Què
aquí,
dius?
sí, en aquest sentit.
Bueno, no em sorprens amb això que dius.
No, a mi em sorprèn també com diu, no, Ite Dansa està dintre de totes les joves companyies que hi ha a Europa, no? I jo, és com un referent. A mi em sorprèn també, però sí.
No, però jo penso que considerant tot el teu historial personal, tot el que has mogut, tota la gent amb qui has treballat, jo trobo que és molt natural, molt natural que tingui a veure que d'una ballarina determinada que es produeixi doncs uns alumnes també amb una línia determinada.
Sí, mai se sap, pot ser un molt bon ballarí que no puguis arribar a passar el teu art als ballarins, però no, però funciona molt bé la companyia és... I tant de temps també és com aquí hem guardat una... Hi ha anys que són millor que altres, però hem guardat sempre una qualitat i sí, jo crec que no ens podem queixar.
Una línia determinada que anem marcant i així com dius, a més es produeix el retorn de segons qui, que es converteix també a la vegada en coreògraf o en professor, doncs vol dir que això té un efecte.
Sí.
Si a més de tot això considerem i contem que hi hagin pressupostos suficients per fer el que es pugui fer.
Clar, tenim la sort de tenir una estructura que ja és molt important, no? L'Institut del Teatre té unes condicions fantàstiques, no? Això és una gran sort, que no tothom pot, però bueno, ajudem les companyies. Jo crec que s'ha d'ajudar i de posar els ballarins al nivell dels músics, dels teatres, de tots.
Bueno, pues sàpiguen, recordem que el dissabte hi haurà dues funcions obertes a públic, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, de dansa, que faran les tres coreografies que hem comentat amb la Caterina Lar, i que esperem que hi vagi molt de públic, perquè si hi ha tantes escoles que hi ha de dansa a aquesta ciutat, home, aneu a veure dansa que fan els altres. Caterin, digues.
Sí, digues. Farem una cosa que no hem fet aquí encara, és un bord de sang, o sigui, després de l'espectacle, els ballarins podran parlar amb el públic, el públic amb els ballarins.
Molt bé.
I amb l'equip.
Molt interessant, perquè president pot haver-hi molta gent que estigui interessada i que tingui l'ocasió de poder-ho fer. Caterina Lar, gràcies per haver vingut una vegada més.
Moltes gràcies, Eduard.
I molta sort. Gràcies. Gràcies. Estem escoltant Twist Cover, de la Tonia Ricci, que actua avui a les 20 del Bocamoll del Casal de Torreblanca, amb soul i funk, i veu i guitarra. I divendres, a les 21:30, al Casino de la Floresta, Màquines Sexuals. Textos de Jeanette Winterson, Ian McEwan, Ferdinand von Schirach i Catherine Millet. Adaptats i interpretats per Jordina Biosca, que en vam parlar la setmana passada, no, fa 15 dies. I dissabte a les 12 i a les 18, com dèiem abans, al Teatre Auditori, la companyia It Dansa presenta tres noves coreografies, segons hem explicat abans. I també a les 12, el mateix dissabte, a l'Aula Magna del Conservatori, concert de l'Orquestra de Cambra de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Roy Feldenkrais, amb el pianista Miquel Gusi interpretant el concert per a piano i orquestra de Frédéric Chopin, i a les 19 a la Sala Clavé i Impressionant, tallers de teatre de Sílvia Cervant. El diumenge, a les 19, al Teatre Auditori, concert de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Rinaldo Alessandrini, amb la violinista Liza Ferschmann, amb les quatre estacions de Vivaldi i la segona sinfonia de Schubert. El mateix diumenge, a les 20:45, a 3:45, a la cafeteria del Teatre Auditori, Jazz en Viu, que presenta Luis Misegurado Quintet. I clar, es podria que què es puc deixar amb una música que hem comentat, amb l'estiu de les quatre estacions de Vivaldi, i la setmana que ve. La setmana que ve em sembla que parlarem de teatre. Ja ho veurem. Adeu!